Són les 5 de la tarda.
Repassem l'actualitat a aquesta hora. El president de la Generalitat ha replicat avui les acusacions fetes ahir pel ministre en funcions Cristóbal Montoro, que acusava algunes comunitats autònomes, en referència, entre d'altres, a Catalunya, de ser responsables del dèficit espanyol. Carles Puigdemont ha dit que les seves amenaces i crítiques són injustes i injustificades i ha fet notar al ministre que són precisament els municipis, majoritàriament partidaris de la independència, els que generen superàvit i ajuden el país a tirar endavant els seus serveis bàsics. Puigdemont també ha acusat Montoro de jugar frívolament amenaçant amb l'ús del fons de liquiditat autonòmic, uns diners dels catalans aportats per ells i que es necessiten per poder atendre els ciutadans. Canviem de qüestió. La cimera mundial sobre seguretat nuclear que es fa a Washington estudia avui, entre altres qüestions, mesures per evitar que material nuclear pugui caure en mans dels jihadistes de Daesh, l'autoanomenat Estat Islàmic. El president dels Estats Units, Barack Obama, ha tingut diversos contactes bilaterals en les últimes hores, entre d'altres, amb el president francès François Hollande i també amb el president turc Recep Tayyip Erdogan. Obama ha expressat a Erdogan el condol per l'atemptat a Diyarbakir, amb 7 morts i prop de 30 ferits. També us expliquem, tornant a la política de casa nostra, que el món local català independentista i les entitats sobiranistes han volgut escenificar avui el seu desacord amb les investigacions de l'Audiència Nacional per haver donat suport a la resolució independentista del 9-N. S'han concentrat uns alcaldes i regidors de tot Catalunya i representants de les entitats i han llegit un manifest titulat «Llibertat, les idees polítiques són lliures en democràcia i en el món local també». Demanen, entre altres coses, que s'aturi immediatament el que qualifiquen de persecució que estan rebent els càrrecs públics, les entitats i les institucions catalanes per part de l'Estat i l'Audiència Nacional per les mocions aprovades als seus ajuntaments. Alguns ja tenen cita a l'Audiència Nacional per donar-ne explicacions. El Banc Santander, d'altra banda, ha anunciat un ajustament de plantilla i el tancament d'oficines. L'entitat financera ho ha comunicat als representants sindicals aquest dijous. Segons els sindicats, aquest pla de reestructuració suposarà el tancament de fins a 450 oficines aquest mateix any, el 10% de les que hi ha a Espanya. La causa d'aquesta decisió s'explicaria per la caiguda d'ingressos i pel creixement dels canals digitals. A hores d'ara no se sap encara quantes seran les oficines i quan seran els treballadors afectats. I acabem explicant-vos que l'estació de Sant Quirze de Ferrocarrils de la Generalitat ha estat desallotjada aquest matí per un incendi provocat per un cable d'alta tensió. El foc ja està apagat i tècnics de DIF treballen per substituir el cable. S'ha habilitat un servei alternatiu per carretera per cobrir el trajecte interromput entre l'Autònoma i Sabadell Estació. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la Fórmula Estel d'aquest divendres. Ara us deixem amb una nova edició del programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel.
Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 6:45 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
Et ve de gust un viatge increïble? Doncs del 9 al 16 de maig no et perdis el Xipre Monàstic amb el Club Més Amics. Coneixeràs les antigues ciutats de Salamina i Famagusta, el jaciment arqueològic de les tombes dels reis i el castell medieval de Limassol, entre d'altres. El Xipre Monàstic del 9 al 16 de maig amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Avisa els oients. Missatge de la ràdio encantada, Roser.
Hola, sóc la Roser i sempre he sentit una autèntica passió per l'oli d'oliva. Fa 2 anys vam crear originoliva.com, la nostra botiga online. I per donar-nos a conèixer vam decidir fer unes falques de ràdio. I ens va anar superbé. N'estem molt contents. Avui podem dir que gràcies a la ràdio, originoliva.com és una realitat. Cada dia tenim més clients radioencantats amb els nostres olis.
Descobreix més històries sobre com les marques que s'anuncien a la ràdio poden ajudar a oients com la Roser entrant a radioeficàcia.cat.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu. L'Odissea de la Veu, cada diumenge a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero. L'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Passen 5 minuts sobre les 5 de la tarda.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Molt bona tarda a Catalunya, molt bona tarda a Andorra i molt bona tarda a la Vall d'Aran. Avui és divendres 1 d'abril del 2016. Encetem aquest mes d'abril passat per aigua. Aquí a Barcelona portem des de pràcticament al matí, que està plovent, eh? Ja lo dicen en abril, aguas mil. Doncs això s'ha comprovat i, a més, encetant el mes. Estem contents, estem feliços. I per què? Doncs perquè un dia més, aquí a Ràdio Estel, estem amb tu. I abans de començar a parlar del que ens pertoca avui divendres, ja sabeu, cinema, llibres, teatre i cultura popular, amb el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i l'Albert Torres, abans de tot això, ens toca dir bona tarda, Albert Sureda, què tal, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Doncs, en primer lloc, els nostres oients, si volen participar, què han de fer?
Doncs han de trucar als nostres números de telèfon. El primer és el 93-409-2771 o la segona línia, que és el 93-409-2772.
I a més també tenim adreça de correu electrònic.
El nostre correu electrònic, efectivament, estemamtu@radiostel.com. estemamtu@radiostel.com. També ens poden trobar a la nostra pàgina de Facebook, Estem amb tu, o a Twitter, Estem amb tu Ràdio, tot seguit.
I si us agrada la lírica, si us agrada l'òpera, si us agrada la sarsuela, i si teniu entre 18 i 35 anys, estem preparant aquest concurs per tots vosaltres. L'Odissea de la Veu. Si ets un jove talent, t'agrada cantar, és el teu moment, és el moment perquè et donis a conèixer. L'Odissea de la Veu. Per més informació, si vols participar i vols saber què has de fer, vés a www.marfilproductions.com, que és la nostra pàgina web, www.marfilproductions.com, i ja trobaràs un espai que es diu com aquest nou programa, l'Odissea de la Veu. I allà trobaràs tota la informació. A quin correu has d'enviar tota la informació que demanem? Què has de fer? Què has d'enviar també? Tot això a marfilproductions.com, l'Odissea de la Veu. Aquest concurs pels joves talents de la lírica catalana. I ara sí, quan passen 8 minuts sobre les 5 de la tarda, encetem cinema, llibres i teatre amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Miquel, molt bona tarda.
Hola, benvingut. Luis, bona tarda.
Com ha anat la Setmana Santa?
Pues bé, molt bé.
Sí,
tu també?
Tranquil? Sí, jo molt tranquil. M'he anat a Madrid una miqueta, he tornat, però...
Bueno,
meravellós.
Has recarregat piles, que sí.
Això no? Mateix, ho necessitava.
És important, sí.
Comencem amb
el concurs, si et sembla. Avui tenim un DVD d'una comèdia molt divertida que es diu Navidad en Julio, de Preston Sturges, un dels grans directors de comèdia americanes. I la pregunta és molt fàcil, perquè avui parlarem d'una estrena d'un documental molt interessant que es diu Hitchcock i Truffaut. Ja parlarem quan arribi l'hora de les estrenes. I la pregunta és la següent. Qui és el director de la pel·lícula Los 400 golpes de l'any 1959? Una pel·lícula que va començar un moviment cinematogràfic molt important.
Ara sí. Ara sí, puc dir Nobel. Només diré Nobel, pot ser?
Exactament.
Ai, ara sí, ara tot s'ha unit al meu
cap. Sí, perquè abans, no vull dir als oients, no sabia qui era el director d'aquesta pel·li, aquests dos nois.
Clar, estàvem aquí,
l'Albert i jo. És que aquestes noves generacions esteu una mica allí navegant.
A la ignorància,
Star Wars,
això mateix. Doncs per participar, estimada audiència, ja sabeu, teniu els nostres telèfons, el 93-409-2771. I Albert, quin és l'altre telèfon?
L'altra línia, que és 93-409-2772.
Això per guanyar aquest DVD de la comèdia Navidades en Julio, de Preston Sturges. I mentre esperem aquesta trucada, mentre esperem oient...
Vull fer un comentari de dues morts importants. S'ha mort l'actor Paco Algora, que tampoc et sona res, però no. És un actor secundari molt important del cinema espanyol. ha mort als 67 anys. Ha estat un comunicat de l'Acadèmia del Cinema. Cal dir que aquest home va treballar en pel·lícules molt importants com El Abuelo, del José Luis García, Barrio, El Hombre Llamado Flor d'Otoño. Havia també fet molta feina al teatre. Cal recordar que va ser fundador i participant d'aquell famós grup que es deia Los Goliardos. I després també cal recordar una presència seva a televisió en el personatge del fraile de la famosa sèrie Curro Jiménez. Fa anys ja es va retirar, es va dedicar a escriure més teatre i realment la seva mort pues, deixa buit un espai d'un secundari de luxe que tenia, a més, una veu molt característica i una fisonomia també molt característica. I la segona mort és la de potser una actriu neoyorquina no massa coneguda, però si parlo de la pel·lícula que va interpretar fent el paper d'una nena cega i sordomuda, que va ser el Milagro de Sullivan, recordareu a Patty Duke, una noia que quan tenia 16 anys va fer aquest personatge en aquella famosa pel·lícula de Arthur Penn, on s'explicava de com una dona lograva que una noia que era cega i sordomuda podia comunicar-se amb la resta de la família. No? Pel·lícula molt interessant de l'any 1962 i que ella ha mort ara als 69 anys, també una edat molt temprana. Cal dir que va crear una petita, un propi espai a la televisió que es deia The Patty Duke Show i que també va fer teatre. Però realment en el cinema la seva única interpretació important va ser justament aquesta de El Milagro de Anna Sullivan. Per tant, recordatori per aquests dos actors secundaris però importants en el que és la història del cinema.
Doncs Miguel, abans d'anar a publicitat, recordarem una vegada més la pregunta del concurs d'aquesta setmana. Quin és el director de la pel·lícula Los 400 golpes de 1959? És molt senzilla. Si tenim una miqueta de cultura, no com jo i no com l'Albert. Això mateix. Quin és el director de la pel·lícula Los 400 golpes de 1959? I Albert, els telèfons?
Els telèfons que hauria de trucar és el 93-409-2771 o el 93-409-2772.
Doncs ara sí, Miquel, anem a la publicitat i comencem.
I després les estrenes.
Això mateix.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Restaurant Casa Calvet. Més de 20 anys creant sabors a l'icònic edifici d'Antoni Gaudí. Una excel·lent varietat de carns i peixos de la millor qualitat, combinats amb la nostra extensa bodega. Restaurant Casa Calvet. Ens trobaràs al carrer Casp 48, a Barcelona. Reserves al telèfon 93-412-4012, 93-412-4012 i casacalvet.es.
T'agradaria assistir a un curs de forma gratuïta per educar en família? A Estem amb tu, de la mà de GEC Família, ho estem sortejant. Per participar, truca al 93-409-2771, 93-409-2771, o escriu un correu a estemamtu@radiostel.cat, estemamtu@radiostel.cat, perquè sempre has d'educar en família.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència medicoquirúrgica de nivell internacional. I a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Estem amb tu, Radio Estel.
Passen 14 minuts sobre les 5 de la tarda i, Miguel, anem a encetar les estrenes d'aquesta setmana.
Sí, aquesta setmana hi ha moltes estrenes, hi ha 11 estrenes.
No està pas malament.
Jo he fet una selecció de 3 pel·lícules perquè crec que són potser les més interessants. Hi ha una altra, una quarta, però que crec que no és un lloc, aquesta emissora, i aquest programa per parlar, fins i tot que és una pel·lícula espanyola, per mi molt interessant, però que potser toca un tema una mica escabrós, una mica complexa, i per tant no l'he triat. Però també és una pel·lícula important. Em sembla que tenim trucada?
Tenim una trucada per aquest concurs, anem a veure.
Anem al concurs. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb qui parlem?
Amb Dolors.
Hola, Dolors. Bueno, Dolors, vostè em podria dir qui és aquest director d'aquesta pel·lícula que es deia Los 400 golpes o Les 400 coups?
Sí, François Truffaut.
Pues, molt bé.
Molt bé, molt bé. Dolors. Se ha guanyat vostè el seu DVD de Les Navidades en Julio de Preston Sturges. Molt bé, sí, senyora.
Sí.
Pues felicitats, eh?
Gràcies.
I gràcies a vostè per trucar. Una abraçada. Sí. Bona tarda.
Adéu, Dolors. Adéu, Dolors. Molt bona tarda. Això sí que és efectivitat,
sí, sí,
eh? Primera trucada.
A la primera. Bueno, estava molt segura aquesta senyora, perquè no ha dubtat. Ha dit François Truffaut i l'ha dit molt bé.
Això mateix.
Per tant, senyora que sap bastant de cinema, s'ha de felicitar. Pues lo que et volia dir, que hi ha uns estrenes. Jo he fet una tria de tres. Lo que passa que d'aquestes tres hi ha una que és del passat dia 23. Ja saps que la Setmana Santa, com a Madrid era festa el dijous, a Barcelona era festa el dilluns, a les estrenes, que normalment són els divendres, al nostre país són els divendres. En altres països són en diferents dies de la setmana, però al nostre país és els divendres, a tot l'estat espanyol, a tota Espanya. Llavors es van avançar el dimecres. Això, i el dimecres s'estrenava una pel·lícula que vull destacar, que es diu Nuestra Hermana Pequeña, a la qual pertanyen aquests diàlegs, per donar ja la idea. És una pel·lícula japonesa, nosaltres escoltarem el doblatge al castellà, però jo recomano que es vagi a veure la pel·lícula en versió original subtitulada, perquè cal dir que hi ha idiomes que són molt difícils de doblar. Mm-hmm. I tu que fas de doblatge, Lluís, estàs d'acord amb mi. Ells tenen una forma de parlar a l'idioma japonès o el xinès, tallen molt les paraules, i són paraules breus, no fan discursos com els latins americans, els anglosaxons. Llavors jo penso que és una pel·lícula que s'ha de veure per gaudir-la, s'ha de veure en versió original subtitulada. Nuestra Hermana Pequeña, això és el tràiler.
Vivía en Yamagata con su actual esposa.
¿Su tercera esposa? ¡Qué bárbaro!
Y, por lo visto, deja una hija.
Tenemos una hermanita.
¿Siempre quisiste tener una?
Sí, cuando era niña.
Ahora ya es un poco tarde.
¿Sois las hermanas Koda?
Fuiste tú quien cuidó de papá durante su enfermedad, ¿verdad? Puedes estar segura de que él te lo agradeció. ¿Te gusta vivir aquí?
Cuídate mucho.
Vosotras también, hermanas.
Susu-chan, ¿quieres vivir con nosotras?
Iré.
¡Ya está aquí! Tu habitación está arriba. Ve subiendo tus cosas.
Sí.
Deberías pensarlo mejor. Ya sé que es tu hermana pequeña, pero también es la hija de la mujer que destruyó tu familia.
Ha tenido que enfrentarse a tantas cosas. Le robaron su infancia.
¡Mamá, era imbécil!
Siento mucho lo que hizo mi madre.
¿Te llevas bien con tus hermanas?
Sí.
Ojalá os llevéis bien.
Bé, aquests són els diàlegs d'aquesta pel·lícula, Nuestra Hermana Pequeña, pel·lícula que ha dirigit l'Hirozaku Koreeda, del qual cal recordar, no fa massa anys, l'any 2013, fa 3 anys, una pel·lícula també molt interessant que es deia De tal padre, tal hijo, que també tocava el tema dels conflictes familiars. En aquest cas, parla la història de tres germanes que viuen en una petita ciutat del Japó i que, al morir el seu pare, que no han vist des de fa 15 anys, van al lloc on vivia i troben que tenen una germana petita, que és una hermanastra. No és una germana, sinó que és una hermanastra. Mira, vull donar la benvinguda a un company de la premsa i de la crítica cinematogràfica, que ara ve, perquè a més serà protagonista de l'entrevista,
Josep
Maria Bunyol. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per vindre.
Sí, de res, a tu, per convidar-me.
No, faltaria més. Mira, vaig dir que vinguessis abans, perquè jo vull parlar del teu llibre, després direm quin llibre és, però com tu també ets un company a les tarees cinematogràfiques de crítica en diferents mitjans, no? TV3,
Ràdio... Catalunya Ràdio, sí.
És un programa, no?, em sembla.
Soc guionista d'un programa, sí, i parlo de cinema.
I parles de cinema.
Sí, sí, sí.
Ah, llavors dic, home, ja que ve el bon de Josep Maria, perquè viu a prop d'aquí de Ràdio Estel, dic, pues, parlem una mica de cinema. L'està dient al Luis Torrellas, que t'ho presento, Josep Maria Buñol, Luis Torrellas.
Encantat, Josep Maria.
Això és la ràdio, encantat. Això és la ràdio en directe.
Sí, sí, això, escolta, arribar i moldre.
Exactament. De que havia recuperat, saps que avui ja no ens estrenes, no, aquest divendres? 11.
Una barbaritat.
Una barbaritat. Una
com gairebé cada divendres.
Sí, una bestiesa. No, sí. Jo havia fet una selecció de 3, el que passa és que una recupero, una pel·lícula que suposo que tu també estàs enamorat, que és Mi hermana pequeña, no? Que es va estrenar, sí, el 23. No massa, avui.
No estic tan enamorat com tu.
M'agrada la polèmica. Per què no estàs enamorat?
Perquè a mi em va...
M'he escoltat el tràiler. Perquè sí, que el tràiler doblat al castellà.
Al castellà.
Perquè els oients puguin saber de què va. Però per què no et va interessar aquesta història d'aquestes noies que de cop i volta descobreixen que tenen una germana petita, realment una hermanastra, perquè és la filla del pare, per tant, no és directament de la mare, que ja sabem que aquesta és la diferència entre germans i hermanastres, no?
Sí.
Per què? Per què no et dona el pes la pel·lícula? Que és un director meravellós, per cert.
Sí, no, això no ho discuteixo, eh? Kore-eda és dels directors japonesos actuals...
De més pes específic, sí, de més dimensió...
Totalment. El que passa que a mi em va agradar molt més l'anterior. Em va agradar molt De tal padre, tal hijo, em va agradar moltíssim.
Jo de que...
Molt. I
era
aleshores...
un altre tema, per això.
Sí, era diferent. I aquesta l'he trobat una mica massa tubeta, per
massa
mi.
Massa tubeta.
I no, depèn, ja saps que depèn del cas. Però una mica tubeta, una mica tan subtil, aquesta subtilesa que té la cultura japonesa, que de vegades em va fer allunyar-me una mica del que m'estava
explicant. Jo em va apropar molt. Perquè
em consta que et va agradar.
Em va agradar molt, perquè saps que vaig sortir del cinema, sí, aplaudint, sí, pràcticament. Però sobretot per una cosa que no sé si tu la vas llegir com jo, potser estigui equivocat. De que, per exemple, la nena aquesta, la germana petita, resulta que juga a futbol i, curiosament, juga amb un equip de futbol mixta. Cosa que no es fa en un altre país.
No és habitual, no és habitual.
O sigui, és una nena molt moderna.
Sí, sí.
Molt perquè això passa en l'actualitat. Però, en canvi, quan arriben unes festes tradicionals del Japó, no té ningú prejuici en agafar i posar-se un kimono, posar-se aquelles sabates especials que són...
De fusta, no?
De fusta,
sí, sí.
I vestir-se com si fos pues, una geisha, diguem, de les que hem vist en tantes pel·lícules tradicionals d'època, no? A mi em va interessar molt aquest concepte de que el Japó, fins i tot que és segurament amb els Estats Units o Canadà, el país tecnològicament més avançat, si no és el que més, mantingui el respecte a les grans tradicions, cosa que no es fa en altres països. I penso en països molt concrets, però no en noms. Jo suposo que es pot entendre.
Ja t'hem entès, sí.
I això em va agradar molt. I després em va agradar molt la història d'aquesta... En certa mida, la història és d'una família desestructurada. La història d'aquest home que ha abandonat a la dona, que ha deixat a les nenes, que ha tingut una altra dona amb la qual ha tingut una filla i que després es mora en una casa d'una altra dona, perquè és, sí, la, sí, tercera dona. Con la qual aquesta nena petita està vivint amb una senyora que ja no és ni madrastra. Vull dir, no se sap què és una senyora que l'aguanta, no?
Sí, sí.
I que les tres germanes, especialment la gran, que és infermera, vulguin recuperar és allò de els ascendents destrueixen la família i els descendents volen reestructurar la família. Sí. No sé si es pot llegir.
És veritat.
Vaig fer, sí, aquesta lectura. No sé si és bona.
No, em sembla bona lectura. La recomposen, no? Recomposen la relació familiar. Sí, sí. I de fet...
Perquè són quatre nenes que viuen molt juntes.
Sí, estan molt unides. Es
peleen,
sí, sí,
qualsevol família i qualsevol gent jove, però viuen els seus sentiments, les seves relacions sentimentals o laborals, els seus problemes de diners, i després, evidentment, quan torna a aparèixer la mare, que també portava molt temps, també aquesta mena, diguem, de oblidem els fets mals fets, no? Oblidem, sí, sí, les males accions i tornem a reestructurar el castell o la família o la casa, digue-li com vulguis, no?
Sí, perquè a la cultura japonesa el concepte aquest del perdó també és molt important.
És molt important.
A banda de l'honor, no?
I el de l'amor.
I el de l'amor.
Perquè l'amor està molt present sí, a la pel·lícula, però... perquè comença amb un funeral sí. i acaba amb un funeral.
Però és un amor sempre molt contingut, que és allò
sí. que... No es toquen, no es donen un petó.
No hi ha abraçada, després d'anys de no veure's o de no conèixer.
Nosaltres que som mediterranis. S'ha de tindre... sí, sí. La distància entre el Japó i el Mediterrani és molta.
No, hi ha molta diferència, és
veritat. Bueno, a veure, sí. tu la proves. Jo li dono un sobresalent. Tu la proves.
Jo li dono un 6, eh? Un jo 6, li dono un 6, però vaja. De tota manera, sí que és molt curiós que coincideixen a la cartellera, si us hi fixeu, dues sí. pel·lícules Mustang, germanes, Mustang, que seria aquesta. Mustang, on, a més, també la nena, tu parlaves de la nena futbolera, sí. i la nena de Mustang també.
També
és una aficionada al futbol.
I és la petita, és la que narra la història.
Totes dues molt bones, molt, sí, amb aquesta molt naturalitat que tenen, eh? Sí, sí. Que són actors i actius.
Anem a una altra estrena, i escoltem primer, perquè tu puguis dir quina pel·lícula és, eh?
A veure.
Escoltem el tràiler.
¿Quién creó el mundo?
Dios creó el mundo.
¿Quién es Dios?
Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas.
¡María! Por decirlo así, cuanto más bajamos, más retrocedemos. Cuando excavamos, miramos al pasado. Es un telescopio temporal. ¿María? ¡María! Esas pinturas tienen 10.000 años, quizá más.
Nunca he visto nada igual.
Eso es incluso anterior a Adán y Eva. ¿Cómo es posible?
Es posible que estuviéramos equivocados. Les aseguro que este descubrimiento tiene una importancia vital en la historia de la humanidad.
Es el hombre desafiando la voluntad de Dios. Hay cierta resistencia.
Solo se trata de burdas falsificaciones.
Mira lo que has hecho al remover algo que se daba por explicado.
¡Debería darle vergüenza!
He arriesgado todo lo que más quiero para nada.
¡La bandera!
¡Ya basta!
¡Justina!
¡Odio tu cueva! ¡Ojalá no la hubiera encontrado!
Si las ramas atraviesan el camino, hay que modificar el camino. Mi deber es proteger la fe de la iglesia.
Y yo me debo a mi marido.
Nadie te podrá arrebatar la verdad.
I jo jugo amb avantatge perquè resulta que el Josep Maria Bunyol no l'ha vist. És la pel·lícula, és Altamira, és la darrera pel·lícula del director anglosajó Hud Hudson, pel·lícula de producció espanyola per França, i té un repartiment de luxe perquè està l'Antonio Banderas, la Farahani, que és una actriu iraní d'una bellesa impressionant, i jo diria que, sobretot, una nena petita, bueno, joveneta, que és l'Alegra Allen, que fa el paper d'aquesta noia, la Maria Santuola, que va ser la que el 1879, a finals del segle XIX, va descobrir la famosa cueva d'Altamira. No? És la recreació de lo que va ser el descobriment i les conseqüències. Per un costat, l'església de l'època, que es va mostrar contrària, però també els científics, encapçalat per un francès que era el gran geni de la prehistòria, però que també va rebutjar dient que era un frau de tot allò. No? A mi em sembla una pel·lícula molt interessant. Jo sento que no l'hagis vist, Josep Maria, perquè m'hauria agradat la polèmica.
Sí.
Però
sí, perquè
suposo que t'han dit algunes gent que no, que és molt dolenta, altres que, bueno, es pot veure...
Ets el primer que sento...
Que li agrada.
Que li agrada,
no,
sí.
Em va semblar, a veure, primer lloc, resulta curiós que hagi tardat tants anys, 2016 o 2015, perquè és del 2000, de fer una pel·lícula sobre un tema tan important com són les coves d'Altamira, que és un tema, perquè altres guionistes, cal dir que no sé si ho sabies, que en el guió està el José Luis López Linares, que saps perfectament que és un gran documentalista.
I tant.
Eh? Sí, hi ha també una britànica que es diu Olivia Heretret, i jo suposo que l'experiència de López Linares ha intervingut molt en que sigui una pel·lícula molt fidel a com va ser tot el procés. No? Per un costat, el rebuig de l'Església de l'època, interpretat molt bé el sacerdot que surt, que és el Rupert Everett, que està irreconocible.
Està irreconeixible.
Que sí, però dius, aquest home és el Rupert Everett.
Jo no he vist la pel·lícula, però veient els cartells, realment, dius, no sembla.
Fa, evidentment, d'un cura de l'època, no? Bastant irascible, bastant contra tot el que no sigui lo tradicional, no? I després el savi o l'investigador francès. I el que és molt divertit és com acaba la pel·lícula, amb la filla, que ja ha estat reconegut, que tot el món ha reconegut la importància d'Altamira. Uh-huh. Baixem d'Altamira i anem corrents perquè tu ets l'invitat i vull dedicar-te temps
tranquil,
a una
tranquil.
Pel·lícula que sí que sé que has vist. Un documental que t'agrada molt.
Ah, endavant, home, i tant. Si dius documental, ja sé per on vas.
Ja sé per on vas.
I si s'estrena avui, també sé per on vas.
Alfred Hitchcock.
Hitchcock-Truffaut.
Hitchcock-Truffaut. És un documental que s'agafa a lo que va ser un llibre dels anys 65, em sembla.
Sí, l'entrevista és del 62, però sí, es va publicar 4 anys després del llibre. Sí.
Que es deia El cine según Hitchcock.
Sí, una bíblia.
Era una bíblia. Cal recordar que François Truffaut ja havia fet dues pel·lícules, Los 400 golpes i Tirat sobre el pianista,
I crec que també ja havia estrenat Jules de Gim.
I no sé si estava a punt d'estrenar Jules de Gim.
Sí.
Però ell seguia fent crítica al Callejón del Cinema, perquè no la va deixar fins més tard, i estava molt interessat, ja saps, la política d'autors que portava aquest de cinema, entre altres ell, el Godard, Chabrol, etc. I ell era un gran defensor del cinema del Hitchcock, que estava considerat com un cinema comercial sense identitat pròpia, no? I ell va demanar fer aquesta entrevista al Hitchcock, que era una persona molt especial, però sembla ser que van connectar, perquè el documental té una cosa molt curiosa, que parla molt de les cartes que es van enviar entre ells, parlant de les seves pel·lícules, de lo que volien fer, els projectes, no? A tu què et va interessar el documental? Jo penso que com a cinèfil et va interessar tot, no?
Sí, a mi em va agradar moltíssim, i jo ho recomano per cinèfils, però també per persones amb inquietuds culturals de tota mena. Perquè, a veure, tothom ha vist una pel·lícula de Hitchcock i tothom ha vist una pel·lícula de Truffaut, segur.
Cal recordar que parla de pel·lícules com Vértigo, Psicosis, evidentment.
Que era una de les més recents, perquè en el moment de l'entrevista Hitchcock estava postproduint els ocells, els pàjaros.
De totes aquestes no es parla.
No, clar, perquè ja
són
futur en aquell moment.
Però que vull dir que pel que la persona interessa... I després també està bé perquè, en lloc d'agafar eruditos, dit amb tot el respecte, de la biografia o de la filmografia o de l'obra del Hitchcock, han anat a buscar directors.
Això a mi em va agradar molt.
És molt intel·ligent, aquesta idea d'agafar, no sé, l'Scorsese, d'agafar...
El David Fincher, el Wes Anderson...
Exactament.
I també francesos.
Perquè cal dir que la pel·lícula, no sé si estàs d'acord, diu Hitchcock Truffaut, però és també molt Truffaut.
És molt Truffaut.
Es parla molt dels 400 cops, per exemple.
Sí.
Es parla de com... I de... En certa mida, jo penso, no sé si el destí de les vides, però recordes que la pel·lícula, el documental diu Hitchcock va morir, ara no recordo l'any, i dos anys després va morir molt jove el François Truffaut.
Sí, jo diria que va ser 81 i 84,
exactament,
o aproximadament.
Vull dir, dius, ostres, que cosa més curiosa, no? Sembla com si fos el mestre. I, en canvi, el cinema de Hitchcock i Truffaut aparentment no tenen res que veure.
Això és veritat, aparentment no...
Però, en canvi, cal dir que els dos tenien les mateixes dèries. Un, la seva educació religiosa, i l'altra, la seva educació sense pare.
Sí.
Amb la qual és molt curiós. Però, bueno, deixem les estrenes. Ja hem dit que aquestes són les tres pel·lícules que, segons el meu criteri, val la pena assistir aquest cap de setmana. I parlem de per què està aquí el Josep Maria Bunyol. Pues està aquí perquè és un jove d'una generació...
Gràcies per jove.
Ets jove, fill meu. Jo lo puc dir.
D'acord.
El Lluís no.
Jo no ho puc dir.
Ell és més jove, segur.
Encara més jove.
El Josep Maria Bunyol és un home d'aquella generació que jo també veia Bola de Drac. Bueno, aquest és el llibre. Un llibre magnífic, un llibre que és part de la història de Catalunya, es podria dir, però jo crec que part de la història de tota una generació que no tan sols és catalana, que pot ser la de la resta de l'estat, o francesa, o italiana, perquè pràcticament el que tu reculls en el llibre es veia en altres països.
Algunes coses sí,
altres eren
programes fets aquí.
Programes propis de TV3, o de Catalunya Ràdio,
o de Televisió Espanyola Catalunya.
Que feien programes, evidentment, amb l'idioma català, i molt arrelades a la cultura. Com va néixer el llibre? Com surt aquest llibre?
Doncs mira, el llibre, el Jo també deia Bola de Drac, és un encàrrec de l'editorial, que és Ara Llibres, que l'any passat, com que es van complir els 25 anys de l'estrena de Bola de Drac a TV3, van tenir la idea de fer una ruta nostàlgica catalana, igual com, ja saps, i no és cap secret i no ens n'amaguem, s'han fet rutes nostàlgiques espanyoles, com el Jo fui a EGB, que han funcionat comercialment molt. No?
Sí.
Aleshores, una mica la idea era fer el mateix, però amb referents que només podies tenir si havies crescut a Catalunya, més o menys entre finals dels 70, que és el meu cas, i mitjans dels 90, no? Fins una mica als Jocs Olímpics. Per tant, el llibre està molt centrat en els anys 80, però també hi ha moltes coses d'inicis dels 90. I és això, l'encàrrec va ser aquest, i és una ruta nostàlgica per la televisió, per les sèries, pels programes
per
de televisió,
ràdio,
però
ràdio.
També per la ràdio, per la música, pels esports, pel teatre, per la literatura infantil i juvenil. Hi ha moltíssims referents, no només el de Bola de Drac és el títol, però també s'hagués pogut dir jo també feia deures veient Philip Prim, o jo també veia Magnum, no?
Sí, sí.
O jo també llegia els còmics de l'Eric Castle,
o anava al Camp Nou.
O anava al Camp Nou, quan el Barça no guanyava cada any. Això també és bo recordar-ho.
Sí, sí. Perquè cal dir que hi ha diferents capítols, i un està dedicat, per exemple, a la part esportiva,
sí.
Altres a la part més televisiva, a la radiofònica, als llibres, a la música.
Sí, sí.
La música és molt important.
La música és molt important, té també un capítol. El llibre està dividit en 7 grans blocs. Fem una broma, perquè com que les Boles de Drac eren 7, doncs hem fet 7 capítols.
Clar.
I aleshores els capítols són des de la identitat, on recordem la Norma, o el digui-digui, o el bilingüisme de l'Eugenio, no? Que una mica va introduir...
Barrejava el disc, la paraula castellana amb la catalana per explicar els seus...
Home, van aconseguir...
Vostè que diu... Seguit tothom.
Tot Espanya.
Parles igual.
Tot Espanya, deia el sabent aquell que diu, no? Sí. Aquest és el primer bloc, la identitat, després parlem de l'aventura, l'aventura de Bola de Drac, però també les aventures que vivíem nosaltres.
Els nanos de l'època.
Les excursions que fèiem escolars, i molts que anaven a la Danone, molta gent ho recordarà això, encara s'hi va, a la fàbrica de la Danone et feien una foto a l'entrada, tots amb bata blanca, com si fóssim científics d'alguna pel·lícula, científics bojos, no? Després parlem de la infància, programes específics de la infància, com el Planeta Imaginari, que de Televisió Espanyola a Catalunya, al cap d'un any es va fer en castellà, l'inici del Super 3, recordem tot això. Després parlem també dels diners, i en els diners parlem de tota mena de concursos, el Tres Pics i Repico, el Joc del Segle, també l'1, 2, 3 i el Philip Prim. L'1, 2, 3, tot i que no és un referent català,
sí, però,
jo el reivindico igual.
Hi havia molts presentadors
ara,
català,
clar,
com el Bax,
l'Estadella...
L'Estadella, i per tant, també s'ha de reflectir.
Sí, i hostesses catalanes.
I hostesses catalanes.
Com la Lídia Bosch, la Sílvia Marçó.
I després van ser grans actrius.
Exacte, o de fet, la porta d'entrada del tricicle, que també apareix al llibre, lògicament, a tot l'Estat, va ser quan van anar l'1, 2, 3 i van fer el famós gag de soy un truant, soy un senyor.
Soy un senyor, sí, sí.
Totalment. Aquest és un altre bloc, per tant, el dels diners. Després parlem de l'amor, també, però en entès en un sentit ampli. Diferents formes d'amor. L'amor que, per exemple, l'amor-odi que tenien Magnum i Higgins, que també era una relació d'amor-odi. L'amor que unia quatre joves que vivien junts a la sèrie Els Joves, aquesta sèrie tan anàrquica, o l'amor que unia l'Escurçó Negre amb el Baldric. Tot i que sembli mentida, també hi havia una part d'amor-odi entre ells, no? I després també parlem de la música, fem un recorregut ampli des de la música, els discos que ens deixaven els germans grans, el Pau Riba, Sisa o la Dharma. Després, als 80, que sembla que no hi havia pop-rock en català, i també hi va haver grups com el Doble Buble, tan reivindicable, tot i que s'ha oblidat, o Engai Engai, o Detectors. Després també repassem el Max Mix, la rumba catalana, i el gran boom del rock fet en català a finals de la dècada, o també dins de l'apartat musical hi col·loquem de Goll de Gom, que ens van convèncer de que aquí també podíem fer musicals, no?
Ja era musical, també.
I l'últim bloc, com tu deies, crec que no me n'he deixat cap, és el dels esports, i aquí és on parlem molt del Barça,
del
lògicament.
Barça, lògic,
home, i també de...
Aquí a la peixera tenim un culer.
Un culer, però...
Que es diu Albert.
Però a tope.
I aquí culer, no? Aquí,
aquí no tant, aquí no tant.
No tant, no tant. També
aquí,
culers, però
aquí
no tant.
Tant. Bueno, pues...
Doncs és això, i el capítol dels esports també, òbviament, parlem dels Jocs Olímpics i l'impacte que van tenir...
L'impacte per a Barcelona.
Per Barcelona i per tot Catalunya.
I per tota Catalunya.
I el COVID, com vam conèixer el COVID.
Jo també veia Bola de Drac, de José María Buñol, l'ha editat ara llibres, i per tant, aquesta recomanació d'avui per un bon llibre que farà les delícies no tan sols de la gent de la generació de José María Buñol, sinó de molta gent que recordarà una etapa molt important als 80 i pràcticament als 90. José María, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer i m'agradaria dedicar-te més temps, però ja saps que la ràdio...
No, home, ja ho sé.
Bola de ràdio, què t'explicaré, que ja ho saps millor que jo?
Ja ho sé, simplement, si teniu de 30 en amunt, 35, 40, és un llibre que us farà somriure i recordar moltes coses.
Doncs, Miquel, gràcies per la teva presència
tu,
i fins la setmana vinent.
Allà, veure'ns.
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Tienes problemas oculares y no sabes dónde acudir? Nosotros tenemos la solución. El Centro de Oftalmología Bonafonte, equipado con la tecnología más avanzada, te ofrece una evaluación integral del sistema ocular. Especialistas en cirugía y enfermedades de los ojos. Además, todas las intervenciones se realizan sin necesidad de ingreso y con anestesia local o tópica. Todo tipo de pruebas diagnósticas, tratamientos y cirugía integral de todo el sistema ocular a tu disposición. Autorizados por la Dirección de Recursos Sanitarios del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña. Para efectuar todo tipo de intervenciones, incluido el trasplante de córnea.
No lo pienses más. El Centro de Oftalmología Buenafuente es la respuesta a tus problemas de visión. Visítanos en Pasaje Méndez Vigo 6 de Barcelona o llámanos al 93-487-0015. 93-487-0015. Porque no queremos que la vista suponga un problema.
60.000, 23.000 o 30.000 només són nombres. El que els fa grans són les històries que tenen darrere, com els 60.000 infants atesos, els 23.000 llocs de treball creats o els 30.000 habitatges socials. Gràcies a tots per fer-ho possible un any més. Obra Social La Caixa, l'ànima de la Caixa.
I quan passen 39 minuts sobre les 5 de la tarda, ja tenim aquí al costat de l'Albert Torres, que ens parlarà de cultura popular. Albert, què tal? Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Ha anat bé la Setmana Santa o què?
Ui, estupendament.
Com me n'alegro. Escolta, la revolta de Quintes torna a Gràcia, no?
Sí, de fet, aquest cap de setmana la tornem a tenir aquí. La revolta de les Quintes és la recreació històrica que els trabucaires de Gràcia organitzen per explicar un dels episodis més destacats de la història de la vila de Gràcia. Ja fa 10 anys. Tot va començar amb el propòsit de recordar els fets ocorreguts l'abril de 1870, quan hi va haver un motí popular al barri contra una mobilització de les lleves ordenada pel govern espanyol. La revolta ha anat creixent amb els anys, actualment és molt més que una recreació històrica. Dura tot el cap de setmana i comprèn una diada trabucaire, una de bastonera i una de castellera. La festa comença demà dissabte, 2 d'abril a la tarda, amb aquesta diada bastonera. Hi participen moltes colles diferents, vingudes de tot Catalunya. Hi ha l'encerca Vila a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila i acabarà a les 8 al mateix punt. I l'endemà, que és diumenge, aquest diumenge hi ha el moment culminant de la festa amb la recreació de la Revolta de les Quintes, en què, a més dels trabucaires, també participen desenes d'actors voluntaris. Tots plegats expliquen aquest motí que va haver a l'antiga vila l'abril de 1870, arran d'aquesta crida a les lleves.
Ara parlem de tarda de gegants.
Sí, anem cap a Vilanova i la Geltrú. Cal destacar la contribució que du a terme l'editorial El Cep i la Nansa en la divulgació de la cultura popular entre els més petitons. I això en són un exemple les col·leccions Figures de la Festa, de la qual han publicat volums sobre el bestiari, els dracs i els gegants, o la sèrie Cercavila, que proposa contes pels més petits sobre aspectes de la cultura popular. Doncs demà dissabte, 2 d'abril, al Castell de la Geltrú, de Vilanova i la Geltrú, a les 6 de la tarda presentaran aquests últims exemplars d'aquestes dues col·leccions en la que s'ha denominat la Tarda de Gegants, ja que d'una banda la sèrie Figures de la Festa s'afegeix aquest volum 3 de 100 gegants, una petita guia escrita per Aitor Garrido i amb il·lustracions molt xules. Per tant, hi haurà una presentació de contes sobre gegants demà a la tarda a Vilanova, al Castell.
Doncs mira, ens diuen els nostres tècnics que hem aconseguit esgarrapar un parell de minuts més de programa i, per tant, et preguntaré, abans d'anar cap a l'agenda, que ens expliquis, que ens parlis una miqueta del musical de Sant Jordi.
El musical de Sant Jordi, exactament, perquè ja s'acosten les dates de Sant Jordi, que és el proper 23 d'abril, com dèiem, el nostre dia de l'amor. Pocs catalans desconeixen la llegenda de Sant Jordi, el drac i l'origen de la tradició de regalar-nos llibres i roses cada 23 d'abril, però molts l'hem coneguda a través de llibres o de la narració oral. Tanmateix, què us semblaria si, en canvi, hi hagués una presentació a través d'un musical? Avui en dia es fan musicals de moltes coses. Per què no fer el gran espectacle musical La Llegenda de Sant Jordi, organitzat per l'Esbart Vila d'Esplugues i que es podrà veure aquí prop de Barcelona, els que siguin d'arreu del territori català, que baixin cap a Esplugues, perquè serà el dia 23 d'abril, evidentment, diada de Sant Jordi, a 8:45 del vespre, al Parc Pou d'en Fèlix, d'aquesta localitat. És la primera vegada que es fa un musical dirigit, diguéssim, a explicar la llegenda meravellosa de Sant Jordi.
Doncs mira, això és fantàstic. Ens anotem aquesta data, hem dit, i a veure si podem anar-hi.
Exacte.
Esplugues. I ara, Albert, anem cap a l'agenda.
Anem cap a l'agenda musical. Us explicarem què farem aquest dissabte i diumenge. Demà dissabte, 2 d'abril, concert a Riudarenes, a les 12 de la tarda, a l'Hostal Mallorquines. També demà al Parc Municipal Artés, d'Artés, al Bages, a 6:45, cloenda del 27è curset sardanista, a la plaça Major de Vic, a 6:45, taller de sardanes No Giriscua, a 4:15 de la tarda, ballada de primavera a Sant Llorenç de la Salanca, al Rosselló, i a l'antiga audiència de Tarragona, a les 7 de la tarda, concert de presentació del disc de sardanes de Joan Moliner. I diumenge tenim ballada a Llívia, al migdia, la festa del Roser a Brunyola, a la Selva, a les 11 del matí, l'aplec de la Mare de Déu de la Font, a Font Coberta, al Pla de l'Estany, a 5:15 de la tarda, una ballada al Lluc a l'Ou, a la Vall de Bianya, matí i tarda, i a Sant Andreu, a Barcelona, a la plaça de Can Fabra, a 11:45 del migdia.
Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per la teva presència una setmana més aquí a Estem amb tu a Ràdio Estel, i fins divendres vinent.
Aquí ens veurem. Fins llavors.
A Ràdio Estel, Estem amb tu, Toni Guerrero.
Quan jo era petita, els meus pares em van ensenyar que la família és un dels millors camins cap a la felicitat. Petits gestos com jugar amb mi, acompanyar-me al futbol, explicar-me un conte abans d'anar a dormir, ajudar-me amb els deures i tants petits grans moments que convertien el meu dia a dia en una gran experiència. I tu? Tu perdries? Educar en família. Cada dijous a les 5 de la tarda, el programa Estem amb tu. Un espai gentilesa de la Fundació Joaquim Molins Figueres, amb la col·laboració de GEC Família.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
¿Tienes problemas oculares y no sabes dónde acudir? Nosotros tenemos la solución. El Centro de Oftalmología Bonafonte es la respuesta a tus problemas de visión. Visítanos en Pasaje Méndez Vigo 6 de Barcelona o llámanos al 93-487-0015. 93-487-0015, porque no queremos que la vista suponga un problema. Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
I ara, uns minuts literaris amb la presència de la Virgínia Vilarroya. Virgínia, bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. Com esteu?
La brúixola emocional. Virgínia Vilarroya.
Avui us presentem Ikigai, de Francesc Miralles i Héctor García, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, col·lecció Medicines Complementàries, Ediciones Urano.
Llibres per ser una mica més feliços.
Ikigai és un llibre molt directe. Amb ell, els seus autors ens presenten per primera vegada un concepte molt innovador en el camp de la psicologia i en el camp de la salut integral. Analitzarem les claus dels centenaris japonesos per a una existència optimista i vital. Ens acompanya un dels seus autors. Benvingut, Francesc Miralles.
I encantat de ser aquí.
Per començar, què és l'ikigai?
Sí, l'ikigai és una paraula japonesa força intraduïble que significaria, de forma aproximada, la raó de viure, el motiu per llevar-se al llit, i de vegades, segons el seu sentit, també la tradueixen com la felicitat d'estar sempre ocupat, perquè l'ikigai té a veure amb aquella activitat que ens fa feliços o aquella activitat que ens motiva i que ens permet llevar-nos cada dia amb il·lusió.
Segons els japonesos, tothom té un ikigai, un motiu per existir. Alguns l'han trobat i són conscients del seu, altres ho porten dins, però encara l'estan buscant. La missió d'aquest llibre és ajudar-nos a trobar d'una manera més fàcil el nostre?
Exacte. La missió d'aquest llibre és ajudar-nos a entendre què és l'ikigai, que està demostrat que és una de les claus de la longevitat, i de quina manera identificar-lo, o sigui, saber què és realment allò que mou la nostra vida, i posar-ho en marxa. O sigui, no només cal identificar la pròpia passió, sinó que després s'ha de portar a la pràctica.
Com ens pot ajudar la filosofia japonesa?
A veure, al final les filosofies orientals estan ja molt presents a la nostra cultura. Des que en el segle XX autors com Hermann Hesse i pensadors i filòsofs doncs portessin les filosofies d'Orient aquí, doncs la gent coneix el que és l'equitat, coneixen la meditació, coneixen el yoga, coneixen moltes coses. En el cas de l'ikigai, el que ens interessava com a autors era trasplantar un concepte que és propi de la cultura japonesa i més concretament de les zones rurals d'Okinawa, que tothom ho conegui per poder-ho aplicar a la nostra aquí, que lògicament és diferent.
I com va sorgir aquest projecte? Perquè entre l'Héctor García i vostè hi ha 10.000 quilòmetres.
Sí, ens vam conèixer a través d'un amic comú. L'Héctor García és enginyer de professió i dirigeix un laboratori molt prestigiós que es diu The Future Lab, on fan moltes coses d'enginyeria i telecomunicacions, i un amic que es dedicava a tot això em va dir, l'has de conèixer, perquè jo estava anant a Japó per fer documentació per una novel·la a Kyoto, la novel·la Wabi-Sabi. Doncs ens vam conèixer, ell em va portar a descobrir parts desconegudes de Tòquio, i en un següent viatge, que vaig estar allà novament, passejant per un parc, doncs vam estar parlant del sentit de la vida, de la logoteràpia, de les investigacions de Viktor Frankl, i va dir, doncs, és un concepte que es diu Ikigai, del qual jo no he vist que hi hagi cap llibre divulgatiu, i que crec que seria interessant, sobretot anar a un poblet que hi ha al nord d'Okinawa, on viuen els més longeus del món, on hi ha el més gran índex de longevitat. I aquí va començar el projecte i vam començar a estudiar, llegir, a redactar, fins que finalment vam traslladar en aquest lloc fantàstic, al nord d'Okinawa, i vam poder entrevistar a tots els centenaris.
Aquest poblet dels centenaris, on han descobert aquestes claus a través doncs, d'aquest apropament a aquestes persones longeves. Quin és el secret dels japonesos? Parlem de l'alimentació, com es mouen, com treballen, sí. Com es relacionen?
Sí, els secrets, els quatre puntals, diguem, del feliç i llarga seria, per començar, una alimentació que no sigui excessiva, o sigui, un 80% de la gana que tenim. Ells els diuen això, la llei del 80%, perquè s'ha demostrat que menjar en excés el que fa és digestions molt pesades que acceleren la erosió de les cèl·lules, no? L'oxidació. Després hi hauria un contacte social constant amb els veïns, que està format, sentir-se part d'un clan, una vida sense estrès i, per últim, posar en pràctica el propi Ikigai cada dia, no? I dedicar un temps cada dia a les pròpies passions i que això doni un sentit al llevar-se.
Que conviuen amb una societat sense rancúnies, perquè són zones que també van estar afectades a la Segona Guerra Mundial, molt i molt.
És curiós això que comentes, perquè justament Okinawa és el que més va patir la guerra de tot Japó, perquè allà va haver la batalla d'Okinawa per terra i van haver moltíssimes víctimes civils i va quedar tot destruït. I, per tant, justament és el lloc on va haver més patiment i el lloc on avui en dia viu més pacíficament i viuen més anys. O sigui que sembla una contradicció, però és així.
Coneguem millor Francesc Miralles, és escriptor i periodista especialitzat en psicologia i espiritualitat. Col·labora habitualment a El País Semanal i a revistes de creixement personal. Treballa en el desenvolupament d'un mètode que combina la logoteràpia amb la cultura Ikigai. Com hem vist, hi ha una gran connexió entre elles.
Viktor Frankl, el que intentava ensenyar als seus pacients era el sentit de la vida, a trobar una motivació que els ajudés a llevar-se cada dia. I aquesta motivació, aquest sentit, aquest drive, en anglès, és justament l'ikigai, és allò que dona significat a cada dia i que ens permet llevar-nos i tirar endavant amb il·lusió perquè tenim un objectiu que a poc dia a dia desenvolupem, que pot ser un hort, pot ser la pràctica d'un instrument musical, escriure, ajudar com a voluntari en algun lloc i fer molt bé una feina que ens apassiona. Doncs això ja Viktor Frankl en el seu llibre L'home a la recerca de sentit ja ho apuntava en el seu manual. Però, de fet, el concepte de Ikigai és molt anterior i ja existia a la cultura japonesa aquesta recerca del sentit de l'existència.
Anem a escoltar música i què millor que la mateixa música del nostre convidat, la que fa Hotel Guru, és una de les seves bandes, la seva banda actual. Escoltem una cançó de Hotel Guru?
Sí, podem posar justament The Meaning, que vol dir el significat. Justament és una cançó sobre la recerca del sentit de la vida, sobre què vol dir tot això, no? que anem fent.
Happiness is gone, play silently like clouds across the blue sky limits. We met out on the road.
Els drets de Ikigai, drets de traducció, s'han venut ja a 23 països. Quan tindrem ja la versió catalana?
La versió en català, l'editorial Urano l'està realitzant ara mateix, amb un molt bon traductor, tinc entès, i jo diria que a més potser ja la tindrem a les llibreries i la publicarà el segell Entramat, que és el que publica els llibres en català d'Urano.
Fantàstic. Envellir és un art, Francesc?
Sí, és un art perquè és un art de viure, que, com deia Marc Aureli, no hi ha ningú que tingui por a la mort. El que creiem que és por a la mort, en realitat, és por de la vida, a morir-nos sense haver fet les coses que volíem fer, sense haver viscut de la forma que volíem viure. Doncs quan una persona és coherent en la seva forma de viure, estima i és estimat per el màxim de persones, no tothom t'estima, però sí moltes, no? I fa aquelles coses per les que serveix i per les que ha nascut i que el fan útil a la societat, aquesta persona, sigui quin sigui el moment de morir, morirà tranquil·la. Ha completat el seu currículum vital, no?, per entendre'ns.
L'art d'envellir sempre jove, aquesta seria la filosofia de vida. I anem a descobrir-la mica en mica a través de la lectura d'Ikigai, un llibre que ofereix eines pràctiques perquè el lector descobreixi el seu particular Ikigai, la seva raó de ser. Una obra que ens apropa als secrets dels centenaris japonesos per a una vida saludable, llarga, jove i feliç. Tenir un Ikigai clar i definit, una gran passió, és una cosa que dona satisfacció, felicitat i significat a la vida. Gràcies, Francesc Miralles, per endinsar-nos en aquest món i per posar-nos més a prop al nostre Ikigai. Un plaer.
Moltes gràcies i llarga vida a tothom.
Bona tarda, bon cap de setmana.
Gràcies, Virgínia, i fins la propera setmana.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Tens problemes oculars i no saps on acudir? Nosaltres tenim la solució. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte és la resposta als teus problemes de visió. Visita'ns a Passatge Méndez Vigo 6 de Barcelona o truca'ns al 93 487 0015. 93 487 0015. Perquè no volem que la vista suposi un problema. Restaurante Casa Calvet. Más de 20 años creando sabores en el icónico edificio de Antoni Gaudí. Una excelente variedad de carnes y pescados de la mejor calidad combinados con nuestra extensa bodega. Restaurante Casa Calvet. Nos encontrarás en la calle Casp 48, en Barcelona. Reservas en el 93 412 4012, 93 412 4012 y casacalvet.es.
Clínica Claros. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93 203 1212, 93 203 1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Claros, tu clínica de confianza.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra i bona tarda a la Vall d'Aran. Recordeu, el proper diumenge, a partir de les 3 de la tarda, no es perdeu, aquí a Ràdio Estel, l'Odissea de la Veu.
Fui pelo amor de una mujer y aprendí cómo sofrer de ese gelado alegría. Pasé en tal a comprender un lado triste de viver. Esquecer do que queria. Foi pelo amor de uma mulher que de repente enlouqueci, amando a quem eu não devia. Eu fui escravo desse amor, fiquei cego pela dor, não me importando com a vida. Era tudo sonho. Ela já não me queria. Eu tentei mostrar e por
pure la è una Sofia. Oggi vivo triste, ma eu sei che mudarei, pois eu quero esquecer-me dela de uma vez. Foi pelo amor de uma mulher que aprendi como sofrer, deixei de lado a alegria. Passei então a compreender o lado triste do viver, a me esquecer do que queria. Foi pelo amor de uma mulher que de repente enlouqueci, amando a quem eu não queria. Fui escravo desse amor e fiquei cego pela dor, não me importando com a vida.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.